migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquest futur laboral ficció d'entrada, però que ja s'ha posat sobre la taula, i és la jornada laboral de 4 dies, conforme a aprofitament i a productivitat. En aquest cas, a Espanya, un treballador mitjà doncs treballa de mitjana unes 1.686 hores anuals, un rendiment i una productivitat de 48 euros hora, i a Alemanya 1.386 hores i la productivitat és dels 61 euros de mitjana. Això posa un cop més la productivitat sobre la taula. En parlarem després, però abans anem a actualitzar com tenim el temps. Trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia, Carlos.
Què tal? Bon migdia. Doncs continuem. Aviam, ara sí, ara molt millor, eh? Continuem igual que abans, amb sol, calor. Ja t'adverteixo d'algun ruixat aquesta tarda, poc important. Tronades al Pirineu són els ingredients de la previsió del temps per aquest dimarts, amb temperatures al voltant dels 33-34 graus. Tot això a l'espera d'una nova calorada que ja ens ha advertit l'Agència Estatal de Meteorologia, que arribarà a partir de dijous i que deixarà temperatures molt elevades, sobretot el cap de setmana. 28 graus ara a Girona, Lleida i Barcelona, 25 a Tarragona, 23 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària?
Igual que abans, amb cues per entrar a Barcelona per al nus de la Trinitat, de la C58, l'autopista del Vallès, amb retenció de 14 quilòmetres a l'autopista P7, Castellet i la Gornal, i un carril tallat encara per un accident, i encara retencions intermitents, ronda de Litoral i ronda de Dalt, en el cas de la Litoral del Fòrum al Poblenou, i a la de Dalt de Roquetes fins al Vall d'Hebron, el transport públic pos problemes. Per dir que canvien, eh?
Molt bé, i què en destaquem de l'actualitat?
Doncs mira, el titular és de via ràpida, via perillosa, així com els conductors que han de circular per l'autopista AP7, doncs veuen aquesta via que està en un, jo diria que en un constant col·lapse per culpa des de fa temps de l'increment de circulació, un cop s'han eliminat els peatges i també s'ha recuperat l'activitat pràcticament total després de la pandèmia. Els embussos en aquesta via arriben a la seva màxima expressió els caps de setmana en cues, com per exemple les d'ahir, operació tornada del pont de la segona Pasqua. Van arribar aquestes cues a 20 quilòmetres, tant des de la banda sud, els que venen de Tarragona, com de la banda nord, dels que venen de les comarques de Girona. Trànsit, diuen que ens hem d'acostumar els usuaris de l'autopista P7 a que hi hagi doncs aquestes retencions. Estan ja dibuixant un pla de cara al pont de Sant Joan a final d'aquest mes, però d'entrada els conductors demanen mesures més concretes. Per exemple, entre les que hi ha és tornar a treure els camions els caps de setmana, com ja s'havia fet quan l'autopista depenia d'Abertis, no es deixava circular en segons quines hores els camions, i no veuen tan clar aquesta proposta que ha fet el Servei Català del Trànsit de reduir la velocitat de 120 a fins a 110 quilòmetres per hora. Els escoltarem els conductors a partir de les 2 de la tarda i 20 minuts, i l'última hora d'aquest matí ens diu que el Consell de Garanties Estatutàries avala per unanimitat la llei del català a l'escola que havien acordat Esquerra, Junts i el Partit dels Socialistes de Catalunya juntament amb els Comuns. Es va portar aquesta llei, aquest canvi de la llei al Consell de Garanties per part de PP, Ciutadans i Vox, que els hi han tombat doncs aquesta petició.
Molt bé, Carlos, gràcies.
2:20, més coses.
A les 2:20, l'informatiu migdia. Cuida't. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. Com estàs? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. Ara li faré una petita ensarrona.
Vale. Vinga,
com
endavant.
Com està vostè de visió? Bé, no? Com pronunciaria vostè això? Aviso, eh? C-R-N-O-G-O-R-C-E-V-I-C.
Snorgevik.
No.
Snogorsevik.
No.
Snogorsevich.
No, és més fàcil. Txernogorsevich.
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 Pues, vale.
És una jugadora del Barça.
Gràcies.
És una jugadora del Barça femení que ha renovat fins al 2024. Anna Txernogorsevich. Dic perquè es vagi...
Felicitats, i si això, segurament que si ha renovat és que és una bona jugadora del Barça.
Home, el Barça té el femení molt bona jugadora.
Molt bona
jugadora. I el masculí també.
Correcte.
I el masculí també, però el que passa és que aquesta temporada el femení, amb Alexia Putellas al capdavant, ha estat la bandera d'enganxe. Escolti, parlava el Corrochano de bàsquet, d'aquest Baskonia Real Madrid. Afortunadament ja en Pablo Laso, el tècnic del Madrid, a casa. Demà arrenquen el... Demà es juga el tercer partit. Se'n reprèn la sèrie entre el Joventut i el Barça. Recordem, 1-1. Avui pas pels micròfons d'Esports COPE d'un jugador de la penya, amb experiència Barça, Pau Ribas. Estarem pendents d'aquests play-offs de bàsquet en una jornada on també sabrem els finalistes de l'Hockey Lliga, la Lliga d'Hockey Patins, que en les sèries semifinals van al cinquè i definitiu partit per integrar els components de la final. Tenim un Barça-Reus, al Palau Blaugrana, i tenim un Liceu-Noia que es disputarà a pista coruñesa, a pista de Riazor. Per tant, força atractiu també el món del hoquei patins avui, i també repassarem el bo i millor del pas a nit de Rafa Nadal pels micròfons del Partidazo amb Juanma Castaño. Les preguntes del dia, twitter@esportscope, ja les tenim operatives, són aquestes. Parlat abans de Di Maria, oferiment al Barça, etc. No ho veuen clar. Culers, fitxaríeu a Di Maria sí o no? Doncs mira com està la cosa. Sí, 52%, no, 48%. Està la cosa que sí, que no, que no, que sí, respecte a una hipotètica arribada d'Àngel Di Maria al Fideo, al vestidor del Futbol Club Barcelona. Pericus, la setmana vinent es presentarà la campanya d'abonaments. Us abonareu? Sí, no, o us espereu? Us espereu a veure si fitxem algú amb cara i ulls o no. S'abonarà el 58% de les respostes que han votat a @esportscope. No s'abonarà el 18% que estan empipats. S'esperen a veure per on van les noves incorporacions i les cares noves, un 25%, un de cada quatre copenautes.
Molt bé, José Luis, ja saps que a partir de les 3 de la tarda tota aquesta informació i més ampliada a l'informatiu migdia, no a Esportcope.
És que si jo no ho sé, que a les 3
home,
i 5 de la tarda
no
tot
sé.
Això s'amplia i es desenvolupa a Esportcope, mal vamos.
Home, ja
avui
sé que
estic una mica pajarero, però...
Ja ho sé que ho saps, però...
3 i 5 de la tarda, Joan Batllori.
Perquè siguis conscient, eh?
Vale, vale.
Gràcies, José Luis.
Fins demà.
Cuida't, adéu. Cuida't. Bé, tenim l'Enriquet al telèfon, perquè ja sabeu que ha arribat el veranito, ja... No está cerca y caliente, no, lo tenemos encima y está ardiendo directamente el veranito y no podemos retrasar más esta decisión de adelgazar. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Venga, cuéntanos
hace calor,
no, esto es horroroso. Cuéntanos los trucos para perder peso.
Bueno, es que el mejor truco para adelgazar es empezar ya con el plan 1-2-3, porque vamos a perder peso, vamos a bajar volumen fácil y rápido y además vamos a lucir tipazo este verano. Yo sé que muchos oyentes estarán cansados de hacer dietas estrictas que no han funcionado, Cruz. La solución es pasarse ya al plan 1-2-3, que no son batidos, que sigues comiendo y que evitarás recuperar el peso perdido.
El plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec, con registro sanitario, es apto para hombres, para mujeres, para celíacos, para diabéticos, y en solo 3 semanas ya tienes un vientre plano. La primera semana limpiamos, Enriqueta.
Sí. Nos deshinchamos, drenamos, conseguimos una barriga cero con los sobres de piña, que además nos ayudan a drenar, a eliminar las toxinas, a recuperar la cintura y a bajar ya más de una talla en esta primera semana.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja.
Sí, pura fibra, prebióticos. Recuperamos la flora intestinal, regulamos el metabolismo y evitamos el estreñimiento. Y podemos perder más de 2 kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Que son saciantes, que le decimos adiós a la grasa localizada sin efecto rebote y han pasado 3 semanas y el resultado de 3 a 7 kilos menos. ¿Quieres comprobarlo? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. El plan es económico, no tienes que desplazarte sin citas previas. Te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. Ahora, adelgazar y mantener un peso saludable es posible con tu plan 1-2-3, rápido, sin pasar hambre, seguro. Con código nacional. Repetimos el teléfono 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás incluso si comes fuera de casa. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Y vas a encontrar tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Así que solamente hay que llamar a ese teléfono al 650-51-52-53 y ahí está Enriqueta, todo su equipo para informarte. Y además, hoy tenemos las infusiones también.
Y vamos a poner las tres infusiones que son extraordinarias. La detox, más la arena, más la lipo. Ahora las puedes tomar calentitas o las puedes tomar frías o heladas, como te apetezcan, pero porque son extraordinarias. Pero además, tú sabes que los más rápidos de COPE hoy van a tener también de regalo el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, fantástico. Cada mañana un masajito con el gel para, pues sí, vamos a decir otra vez, para lucir tipo.
Pues claro que sí, de eso se trata, de 3 a 7 kilos menos. 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para informarte sin compromiso por teléfono. 650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias.
A Un petonet molt gran. Adéu, adéu.
Adéu, adéu, adéu. I de seguida parlarem precisament d'aquesta possibilitat, la possibilitat de posar en marxa la jornada, la setmana laboral de 4 dies. En parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Las ventanas de una casa te dan vida, luz, alegría, pero también frío y calor, porque ¿sabías que podrías ahorrar hasta un 60% de tu factura cambiando tus ventanas por unas de calidad como las de Leroy Merlin? Invierte en calidad de vida y ahorro, y más tal y como está la energía últimamente, Leroy Merlin te ofrece soluciones ideales según el clima de tu zona, orientación de la casa, etcétera. Ventanas fabricadas en España, con 10 años de garantía. Pídelas a medida o elige un tamaño estándar y personalizado y materiales como el PVC que garantizan el máximo aislamiento. ¡Vamos, que son una auténtica gozada! Pregunta a sus asesores especializados. Tomarán medidas y te facilitarán un presupuesto con la solución ideal, posibilidad de financiación, transporte e instalación con 3 años de garantía. Entra en leroymerlin.es o ve a tu tienda más cercana. Haz tu hogar más cómodo y eficiente con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez, llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, con tu luz.
De una manera.
Él es luz, él es luz.
¿Qué ha sonado?
Vamos a ver.
Yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El gus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És possible una jornada laboral de quatre dies? Bé, al Regne Unit han començat precisament aquesta setmana possiblement la prova pilot més gran de tot el planeta d'això, exactament, de la setmana laboral de 4 dies. És una prova pilot on estan 70 empreses, 3.300 treballadors, des de proveïdors, de serveis financers, un restaurant de peix i patates fregides, d'aquests fish and chips que hi ha per allà, doncs 3/4 del mateix. Els treballadors reben el 100% del salari per treballar el 80% de la setmana habitual, això sí, amb el compromís de mantenir el 100% de la productivitat. Això aquí és possible? Doncs parlem del tema d'aquesta jornada laboral de 4 dies, de setmana laboral de 4 dies, amb l'expert en dret del treball de la UdG, la Universitat de Girona, la Cristina Martínez. Cristina, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé.
Gràcies per atendre'ns. Sembla molt llunyà això de la setmana laboral de 4 hores, però seria possible implantar-ho aquí a Espanya?
És un debat que cada cop està més, ens sentim més a tots els països, és a dir, no ens trobem només aquí, sinó que fins i tot els països, com comentaves tu, a Alemanya, també s'estan plantejant mesures per reduir la jornada, per incrementar el benestar, no?, una mica la satisfacció dels treballadors, que estiguin més a gust, i per tant és una qüestió que està sobre la taula i que s'està valorant. El que passa és que hi ha molts reptes, no? Primer, ben bé saber de què estem parlant. És a dir, el primer que hem de fer és...
Exacte.
Tenir clar...
De què estem parlant? Quan parlem de setmana de 4 dies, de què estem parlant?
Clar, El problema és que hi ha tres models, una mica, que estan una mica alhora, de vegades es confonen, i no són el mateix, tenen unes conseqüències jurídiques molt diferents, també, no? I per la vida. I, per tant, una mica per definir, no? Per situar-nos, tenim el model aquest que s'està parlant, que és estrictament el que jo crec que el qual te refereixes, que és el de 32 hores setmanals, és a dir, sí, és concentrar la jornada en 4 dies setmanals, 8 hores al dia, per tant, 32 hores. Tenim l'altre model, que ja hi ha algunes empreses que estan fent, que és concentrar la jornada laboral ordinària, de 40 en el nostre país, però de 35 a Alemanya, França, en altres països, amb 4 dies setmanals, amb la qual cosa el que fem és guanyar un dia de festa, però al final estem treballant les mateixes hores. I després un altre model, que és una mica el que políticament convenç més als polítics, no? D'entrada, que se'm dona la sensació, que és el de flexibilització de la jornada laboral. És a dir, tu fes la jornada que toca, 40, el que tingui segons conveni, però busquem mesures que et permetin compatibilitzar amb la teva vida personal i amb una mica el que vulguis. Llavors, són tres models diferents que tenen unes conseqüències molt diferents i que de vegades en parlem de manera indistinta, eh? És a dir, és una mica confús perquè bueno, juguem una mica. Entenc que aquí el que interessa una mica és aquesta, si és viable aquesta possibilitat de les 32 hores, perquè la resta ja s'estan buscant maneres d'anar-ho introduint.
Clar, jo pensava, jo tirava més cap a les 32 hores perquè pensava, una de les qüestions que també s'ha parlat molt, que és les jornades laborables interminables, si encara fem 40 hores però les concentrem en 4 dies, estem treballant amb les mateixes hores i segurament continuarà sent interminable. Vull dir, aquesta productivitat que feien referència per una jornada interminable, doncs no canviaria, no?
Al contrari, segurament...
Per això seria encara pitjor, potser.
No? I segurament també amb un tema de riscos laborals, que és un dels temes que es posen sobre la taula, també hi hauria més risc, no? Perquè està demostrat que part dels accidents es concentren en l'última part de la jornada i, per tant, si fem una jornada de 10 hores, doncs és probable que la capacitat de concentració que tinguem sigui més petita. Baixi. I que, per tant, hi hagi més risc. Llavors, sí que és veritat que a nivell no sé, polític-filosòfic, quasi, la idea que s'està anant una mica és la de les 32 hores. El que passa és que tenim molts reptes i hem de valorar, s'ha de veure que, efectivament, aquesta jornada de 32 hores sigui viable i que sigui viable per tots els treballadors, que no tornem a fer, no? Treballadors de primera i treballadors de segona, perquè n'hi hagin els que estan en feines més tecnològiques, més digitalitzades i, per tant, amb una productivitat més alta, que sí que es pugui fer, perquè al final el tema és que ha de ser viable. No pot suposar la jornada de 32 hores laborals un increment de costos a l'empresa, perquè llavors no s'imposarà, no tindrà recorregut, perquè a més, si només ho fem nosaltres i no ho fa tot el món, fins i tot perdríem competitivitat, no? Ja no tenim un dels països més competitius, només ens faltaria perdre competitivitat pel fet que incrementem costos laborals amb una jornada més petita. Llavors, bueno, és una mica buscar l'equilibri i sobretot mirar de quina manera es pot fer que no comporti un cop més treballadors de primera i treballadors de segona, com deia, no? Estic parlant de la jornada de 32 hores, però alhora estic parlant de que s'estan fent moltes hores extraordinàries que no es cobren. Llavors, com fem que aquestes dues realitats lliguin i siguin una realitat?
Clar, una de les qüestions que ha posat és que la pandèmia ha tingut moltes coses dolentes, moltíssimes, però d'altres també bones, com forma a experimentar i veure com serien les coses, accelerar les coses. Del tema que parlaríem del teletreball, que això entraria dins de la flexibilització del treball, treballar des de casa, no? Acabar amb la presencialitat sí o sí. Si ets un bon treballador és perquè ets presencial a l'empresa. Bé, el teletreball, que tímidament s'estava posant en marxa, de cop i volta arriba la pandèmia i és una necessitat de primer ordre. Clar, això és aplicable a les empreses que ho poden aplicar, no a totes. Quan parlem de teletreball, seria una de les claus per a aquesta flexibilització i la reducció de la setmana laboral?
No exclusivament, però és una de les mesures de flexibilitat, sempre i quan hi hagin garanties. De fet, ja es va aprovar una llei per haver-hi garanties per la desconnexió digital, etc. És a dir, teletreball no pot voler dir treballar 50 hores a la setmana, tampoc, és a dir, ha d'haver-hi les garanties. Però, per exemple, aquesta setmana ha sortit la notícia, no?, de l'Elon Musk, que ja està dient que ja no deixa teletreballar, en tot cas que facin les 40 hores i la resta que teletreballin. I, per tant, aquí ja hem tornat a perdre una mica la idea aquesta de la flexibilitat, no? I, per tant, hem de buscar la mesura que sigui però que permet una flexibilitat efectiva. Llavors ens passa el mateix, el que comentaves tu, el teletreball no és possible amb totes les empreses, és a dir, una botigueta, no? Sempre estem al mateix. Al final tenim una economia que està basada amb les petites i mitjanes empreses, però sobretot amb les microempreses. Mm. Llavors, amb una botiga d'atenció pública amb 3 treballadors no es pot teletreballar.
Doncs Cristina Martínez, professora de Dret del Treball de la Universitat de Girona i advocada de Batllor i Advocats. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
Doncs ja veieu, són jornades setmanals de 4 dies. Serien possibles o no? De seguida parlarem d'ascensors, de manteniment d'ascensors. Parlarem també, en cas, ara que la inflació està pujant, ja esteu sentint que els preus de l'energia estan absolutament disparants, quina despesa es retalla primer quan els preus collen? I sobretot, quan o quin futur podem veure aquesta inflació que s'estan fent cabrioles doncs, per intentar controlar-la. Parlarem amb el professor d'Economia Espanyola i Mundial de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Alejandro Gispert, perquè ens ho expliqui, entre d'altres coses, no? Perquè ja veieu que la qüestió... Per exemple, les sales de cinema han arribat al 60% de la facturació que tenien abans de la pandèmia. És una qüestió, possiblement, de que quan et treus coses, te les treus primer d'oci. De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93-490-2629 o en gracare.com.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro, esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas es Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Esports COPE, un equip guanyador. Protagonistes, informació, opinió, debats...
Mira, estic aquí amb la família, rodejat de gent barcelonista que estan gaudint dels èxits de l'equip i molt esperançats amb el futur. Diuen que això marxa. Això marxa pel Pedregal, però m'ha deixat acabar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Parlem de... d'ascensors, us ha arribat una factura d'aquelles salvatges per reparar un botó d'un ascensor? En qüestions de manteniment del vostre ascensor, veieu que la factura dispara les despeses de la comunitat? Doncs tenim una solució i és Ascensores Etel. Ja hem parlat moltes vegades amb el Rubén Galisteo d'Ascensores Etel. Rubén, com estàs? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vaya facturas que a veces clavan, ¿eh?
Buah, se ve. Una pasada.
Bueno, pero ¿cuál es vuestro secreto? Porque, claro, un ascensor necesita en sus reparaciones la calidad indispensable, ¿no? ¿Por qué sois tan competitivos?
Bueno, la infraestructura. Nosotros somos una empresa familiar que estamos en la ciudad y tenemos los gastos muy, muy ajustados. El servicio hay que darlo. El ascensor tiene que estar en marcha al día, rescata personas 24 horas. Nosotros nos especializamos en la multimarca. Tienen la alternativa. Multimarca.
¿Qué es eso de la multimarca?
Multimarca. No somos especialistas en sobre todo las multinacionales, los ascensores que tienen las multinacionales, que son varios modelos, pues los podemos hacer el servicio de mantenimiento sin ningún problema. Tenemos las piezas, lo tenemos todo.
Entonces ahí es donde está el secreto.
El secreto es esto, es el ajustarnos y no tener la gran infraestructura que tienen las grandes empresas.
Entonces ahí
el secreto es ese.
Ahí está.
No hay grandes jefes y gente que está cobrando en paja, ¿sabes? Que está encima del trabajador y que no.
El servicio 24 horas, el servicio de emergencia y demás, todo esto, porque además los ascensores, creo que no sé si la normativa ha empezado ya o no tardará a empezar, que tienen la obligatoriedad ahora de tener la conexión directa al botón de ayuda, ¿no?
El teléfono 24.
Hasta ahora era voluntario, se conectaban o no, pero ahora ya se
tiene. Ahora va a salir una nueva normativa que nos van a obligar a todos los ascensores a tener el GSM, que se le llama el servicio bidireccional, ¿vale? Que tú picas la alarma y te pones en contacto con la empresa que te está haciendo mantenimiento. Eso va a ser obligado el año que viene. Ahora está saliendo la normativa, saldrá en vigor. Y bueno, y después unas reparaciones que hay que hacer muy, muy fuertes, sobre todo en el parque antiguo que hay en Barcelona, ¿eh? En Barcelona hay mucho parque antiguo de más de 50 años, los ascensores, y hay que modernizarlos y tal. Y nos van a obligar ya, directamente a obligarnos a decir, hay que cambiar las guías, los ascensores de madera, sustituirlos, bueno, el tema del teléfono. Para eso estamos nosotros, que tengan alternativas.
Sí, vosotros sois una buena alternativa a todo
esto. Una alternativa,
¿no?
Mirar precios, que comprueben, que nos llamen sin compromiso y oye, podemos valorarlo.
Mira, yo voy a dar la web ya, setel.es, no, ¿qué?
Setel.cat.
Vaya, perdón. Setel.cat. Siempre lo he dicho bien, ¿eh? Hasta hoy no. Setel.cat. Quedaos con Setel.cat. Y ahí estará el teléfono y todo, para empezar, ¿eh? ¿En qué gasta más un ascensor? ¿En la potencia, en la energía eléctrica?
Mira, nosotros cuando entramos en la comunidad, directamente, sin coste a la comunidad, le ponemos en la cabina luces de LED. Sustituimos los fluorescentes a LED y temporizados. Y después le pedimos la factura. Y el 90% de las comunidades tienen mal tema de potencia, la distribuidora que le está haciendo, distribuyendo la corriente, tiene precios muy, muy elevados. Ahora la gente está se está moviendo mucho con el tema este.
No, es que ahora hemos visto las orejas al lobo con la electricidad y todo el mundo ha mirado las facturas.
Claro, en una comunidad, sobre todo las pequeñitas, si miran el tema del tema del ascensor y tema de la luz, estamos hablando de que se ahorran un 50% en el gasto global de la comunidad.
50%, ¿eh?
Tranquilamente, ¿eh? Sí. Nosotros estamos viendo burradas, ¿eh? En el tema de mantenimiento, hay marcas que, empresas y que no, las comunidades no lo dejan pasar hasta que vea un cliente, el que le toca el ser presidente, que se mira un poquitín en las facturas y ven cosas raras, como te ha pasado a ti.
Bueno, a mí me ha pasado eso, ¿eh?
Te ha pasado a ti. Ven y ves que te están metiendo el palo de la vida.
Sí, a mí es decir que cuando me tocó ser presidente de la comunidad, a mí me ha pasado, ¿eh? Pues pedid presupuesto sin compromiso con setel.cat, y os voy a dar el teléfono 93 012 9855, pero bueno, que en la web, si ahora no memorizáis el teléfono, no pasa nada, porque en la web lo encontráis todo, ¿eh? Setel.cat, ahí lo encontráis todo, ¿eh? Rubén Galisteo, muchísimas gracias.
Venga.
Cuídate.
Gracias a ti.
Hasta luego. Doncs després de parlar d'això, d'estalviar a la factura, sobretot si demaneu un pressupost sense compromís, allà el Rubén, a Ascensors Setel, us ho faran amb molt de gust, ¿eh? Parlem de despeses. Ja que estem parlant de despeses, parlem de despeses, perquè amb la inflació tot ha pujat. No estoy diciendo nada nuevo y hasta soy cansino diciéndolo. Però és que és veritat. Però quan arriben aquestes despeses, què retalles primer? I sobretot, quan acabarà tot això? Tenim al telèfon el professor d'Economia Espanyola i Mundial de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Alejandro Gisbert. Alejandro, bon dia, benvingut.
Home, bon dia, i bon dia a tots els oients.
Ja, gràcies per atendre'ns. Escolta, no és fàcil parlar d'això, eh?
Bé, la veritat és dificilíssim, perquè crec que hem de confessar que ningú sap ben bé cap a on anirà tots aquests temes. Però entrant en matèria, la veritat és que les dues preguntes que fa són que fa tothom, no? És a dir, què passarà, doncs, amb la despesa, no?, de les famílies. I per contestar-te, la primera, bàsicament, el primer que retalla en situacions de pujades d'inflació, quan els salaris no pugen al mateix nivell de la inflació, diguéssim, no?, perquè actualment recordem que la inflació està pujant al 8,7% interanual,
sí,
el mes de maig, mentre que els salaris dels convenis, doncs, estan pujant al 2,4%, no? Doncs el primer que retalla bàsicament és consum discrecional, no?, o béns duradors, diguéssim. Quins són els exemples? Doncs, per exemple, automòbils, electrodomèstics, mobiliari... Mm. Però això ja ho estem veient, per exemple, amb el tema de cotxes, etcètera, que bueno, la taxa que tenim de conjuntura. Però hi ha altres dos temes que també... Un és, per exemple, el tema de restauració, hotels, cafès... aquest epígraf pesa un 13% en la cistella dels consumidors, per tant, és el ser un bé que realment pots retallar una mica, no? També una mica el tema de l'opti de cultura, que sempre és el primer que paga...
Sí, la cultura, els cinemes estan posant ja el quit al cel perquè no acaben d'aixecar cap.
Exacte, és que malauradament són els primers que reben la patacada, no?, diguéssim, d'aquestes retallades i tot el que és el cinema, llibres, fins i tot, no?, tot el que és opti cultura. Doncs és una de les primeres epígrafs que retallem, no? I és que, per exemple, en una segona fase podria haver-hi l'alimentació i begudes no alcohòliques, perquè és a un 22%, 22,6% a la cistella del consumidor. I aquí sí que podria haver-hi, en una segona fase on s'intensifiqués aquesta situació, doncs, persones que anirien, doncs, cap al fenomen que diem la marca blanca, no?, diguéssim... m'imagino que l'entens perfectament, no?
Sí, sí, la marca blanca és no és una marca coneguda i habitualment es ven a preu més barat perquè no pagues la marca, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte. Això respecte a la seva primera pregunta. La segona, clar, és molt difícil. Aquest és el milió de dòlars.
Sí, però abans d'entrar en la segona, que és el del tema de la inflació, m'agradaria consultar-te una cosa. Per exemple, perquè ha baixat les xifres de l'atur. Les xifres de creació de feina, ostres, han estat molt bones aquest mes. Per primera vegada des de fa molts anys estem per sota dels 3 milions d'aturats a Espanya. Clar, jo no entenc d'economia, per això t'ho pregunto a tu. És normal que en un context d'inflació, on la gent doncs, s'ho pensarà dues vegades per sortir a menjar, s'ho pensarà dues vegades per anar al cinema o cultura, o serà més selectiu a escollir això, és normal que es creïn tants llocs de treball, que baixi la inflació, o és una qüestió estacional, en aquest cas?
No, bé, parcialment sí, és excepcional, perquè, per exemple, el tema del turisme està anant molt bé i la setmana passada parlant amb dos, diguéssim, empresaris importants del sector, d'hostaleria, em deien la dificultat que tenen per trobar, diguéssim, personal, no? Però, per altra banda, la creació de llocs de treball és un indicador econòmic retardat, que en diem. És a dir, l'economia comença a desaccelerar-se i això, el mercat laboral és l'últim que ho nota. No sé si m'explico.
Sí.
No s'avança. O sigui, va una mica darrere del cicle econòmic. I és cert que hi ha una certa reducció de la demanda, però si ara traiem la inflació, per exemple, i el consum, diguéssim, de cinema i la venda de cotxes, però
sí,
tota la resta d'indicadors econòmics presenten una conjuntura realment saludable, porta, vull dir que l'economia està anant bé en aquest sentit, no?
O sigui, el problema és la inflació, el problema és que s'ha disparat els preus, bàsicament, perquè el motor de la macroeconomia funciona.
Exacte. Ara, la teva segona pregunta era, bueno, i els propers mesos cap a on anem amb la inflació? És a dir, pot continuar pujant, no? Mira, jo el que faria és, si tens un paper en blanc, faria dues columnes. Una d'elements que ajuden a reduir aquesta inflació i factors que ajuden a, diguéssim, incrementar-la, no? Mm-hmm. I si anem per aquests, jo citaria 4 o 5. El primer és la situació d'Ucraïna. Ahir la Unió Europea va aprovar el 6è paquet de sancions, no?
Sí.
Respecte a l'embarcament, diguéssim, del petroli, diguéssim, rus. Però la intel·ligència militar amb dos costats de l'Atlàntic diu que això continuarà durant mesos, no? La guerra d'Ucraïna. La segona és que històricament mai la inflació a nivell tan elevat, de 8,7%, ha descendit amb el tipus d'interès oficial del Banc Central al 0%. Dit d'una altra forma, la política monetària va una mica darrere del que requereix la situació. No?
Doncs Alejandro Gisbert, professor d'Economia Espanyola i Mundial de la Universitat Abat Oliba-Seu, gràcies per aquestes explicacions i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Bon dia i ànim, és a dir, encara que hi hagi aquestes dificultats, jo crec que finalment acabarà reconduint-se.
Tant de bo. Una abraçada forta, Alejandro.
Gràcies, igualment. Adéu.
Sí que cal ànim, sí que cal. Els ànims són benvinguts perquè caldran, en tot cas, eh? Bé, no sé si estàs prenent medicació i si l'estàs prenent i notes que ja no vas amb regularitat al bany, doncs ja saps que alguns medicaments doncs, poden causar això, precisament, eh? Poden causar o agravar l'estrenyiment, si és que el tens. Mira, et convidem a provar Movut. Movut és una solució natural, còmoda i molt senzilla d'utilitzar. Només 10 minuts al dia de massatge abdominal i pots dir adeu a l'estrenyiment crònic. Està provat clínicament, eh? El pots descobrir a jovoicadadia.com, jovoicadadia.com, o pots trucar al 93 510 66 53. 93 510 66 53. I de seguida parlarem dels 20 anys, les 20 edicions del Posa't la gorra de Fanoc, que precisament celebrarà aquest any a PortAventura. Ja sabeu que Posa't la gorra és aquest símbol de la lluita dels nens, dels més petits, contra el càncer. Ja sabeu que els tractaments de quimio moltes vegades fan que el cabell caigui i molts es posen la gorra. Doncs s'ha agafat aquesta gorra com a símbol des de fa 20 anys, des de fa 20 edicions, per posar en marxa aquestes campanyes com la de Posa't la gorra. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Teresa e Íñigo. Son padres de 7 hijos. El más pequeño de todos tiene síndrome de Down y hace años le detectaron leucemia. En su momento comenzaron un tratamiento experimental y ahora podemos decir que todo va muy bien. Me contarán cómo vivieron esa etapa de su vida y también cómo viven este momento presente.
No era tanto la enfermedad como el aprovechar cada minuto que estuviera vivo nuestro hijo.
Y créeme si te digo que es una historia en mayúsculas.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91 111 9900. 91 111 9900.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 11 de juny, el proper 11 de juny, a PortAventura celebrarà aquestes 20 edicions del Posa't la Gorra. Ja sabeu que la gorra és aquest símbol de... Posa't la Gorra és la campanya de FANOC, no? Precisament per ajudar a les famílies amb nens amb càncer, que tenen un tractament, en aquest cas, amb càncer. Però la gorra està com a símbol dels nens que li cauen el cabell quan tenen un tractament de quimioteràpia. Això passa molt utilitzant, doncs, una gorra, no? Doncs s'ha agafat aquesta gorra de disseny com a símbol d'aquesta lluita. I celebrem 20 edicions a PortAventura el dia 11. Tenim al telèfon el delegat de FANOC a Tarragona, el Miguel Jabaloy. Miguel, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Bé, d'entrada, com celebrarem aquest Posa't la Gorra i com pot col·laborar la gent?
Doncs sí, com comentaves, lo celebrarem a PortAventura. Serà un dia festiu, allà aprofitant les instal·lacions del parc. Nosaltres, el que és la FANOC, tindrem al matí un espai en la zona que correspon a la plaça de la Xina. Tindrem les nostres taules informatives i amb els nostres productes. Tindrem una activitat d'un DJ que amenitzarà la festa. I tindrem també la lectura del manifest de la FANOC per part dels joves, no? Aquesta serà bàsicament la nostra activitat. Com pot col·laborar la gent? Doncs d'una manera molt fàcil, comprant la gorra, comprant l'entrada al PortAventura per un preu de 25 euros, que està molt bé, és la col·laboració que ens fa a PortAventura, i amb aquests 25 euros tenen accés al parc tot el dia, no només l'estona que dura la nostra festa, sinó que podran gaudir del parc tot el dia, i tindran la gorra de FANOC, que hauran de recollir allà mateix a la nostra taula informativa. Aquesta és l'activitat.
Miguel, quin significat té el Posa't la Gorra?
Doncs mira, el Posa't la Gorra, com ho comentava fa un moment, és, per una banda, és aquest acte, no?, de tots ens posem la gorra en solidaritat amb aquests nens, amb aquests joves que pateixen càncer. I per altra banda, és una acció que és festiva, perquè sempre mirem de fer festes, no?, perquè estan adreçades als joves, als nens, però també és molt reivindicativa. O sigui, és una crida d'atenció a la societat de posar en manifest, no?, que el càncer infantil està ahí, no?, que és una malaltia de la que potser encara es parla poc, no?, cada vegada menys, no?, cada vegada és més evident, però que existeix. I nosaltres volem fer amb aquestes festes, amb aquestes accions, volem fer una crida d'atenció a la societat, no? Que el càncer està ahí, que necessita que les famílies que ho pateixen necessiten la nostra ajuda. Nosaltres des de FANOC, que som l'associació de familiars i amics de nens amb càncer, i que lluitem al costat de cada família per millorar la qualitat de vida dels nens, no? És algo... I la nostra existència, nosaltres, la nostra raó de ser, és perquè s'han de cobrir aquestes mancances. Hi ha tota una sèrie de mancances al voltant de la malaltia que afecten molt a la família, no només el fet ja de la malaltia en si, sinó tot el seu context social, no?, i vital, no? I per això nosaltres estem ahí, per cobrir aquestes mancances.
Llavors, Miguel, com ajuda el Posa't la Gorra a la FANOC?
Doncs, bàsicament, són els ingressos econòmics, evidentment. Aquesta part és importantíssima, perquè, o sigui, la gent quan compra la gorra, quan ve al parc, això són ingressos que van per la FANOC, que són ingressos que nosaltres destinem al manteniment de les nostres accions. Tenim la Casa dels Xuclis, que és el nostre projecte, no? No és un projecte, és una realitat, evident, que és la casa d'acollida de les famílies, no? Els tractaments de càncer se fan bàsicament, principalment a Barcelona, als hospitals de referència de Barcelona, Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, i les famílies, bueno, que no viuen a Barcelona s'han de desplaçar allà per estar al costat dels seus fills. Nosaltres tenim aquesta casa, que és un recurs que des de sempre hem lluitat, no?, bueno, era un somni que tenia la FANOC, que al final, com també del 2011, ja és una realitat. Què passa? Bueno, hi ha tota una sèrie de despeses, de manteniment i després totes les accions que fem al voltant de les famílies, que sempre són gratuïtes per les famílies, no? Tot l'estada en la casa, totes les atencions que puguin necessitar i demés, no?
Bé, Miguel Javaloy, delegat de la FANOC a Tarragona, gràcies per aquesta xerrada i el dia 11 ens veiem a PortAventura en aquesta 20a edició del Posa't la Gorra.
Perfecte, sí. Una
passada molt forta, cuida't, Miguel.
Gràcies, igualment.
Ja sabeu que si busqueu per internet Posa't la Gorra, doncs hi trobareu també tota la informació. Sempre és un bon què, la bona feina que fan des de FANOC amb aquestes campanyes com de Posa't la Gorra. 20 edicions, poca broma, eh? De seguida parlem amb els amics de Dental Prix, que el tenim aquí per parlar de salut dental, i parlarem de tecnologia. Atenció, una nova placa, eh? Una placa que té un rècord d'eficiència, una placa solar, em refereixo, del 32,65%. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
La salud dental es algo esencial en la vida, y es que posiblemente, principalmente en nuestro día a día, igual no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Pero cuando empiezan los problemas, entonces sí. Es decir, que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, es el famoso refrán. En Dental Prix te van a echar una mano, te van a mantener y van a echarte una mano, efectivamente, a mantener esta salud dental. Y para hablar de esto tenemos con nosotros hoy precisamente al director de Dental Prix, al Óscar Carreras. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, en Dental Prix, ¿en qué estáis especializados?
Pues bueno, en todas las ramas de la odontología, pero principalmente en implantología estética y ortodoncia invisible.
¿Por qué ponen implantes?
¿Por qué se ponen implantes? Bueno, pues porque los implantes son la mejor solución para reponer las ausencias de las piezas dentales. Principalmente ese es el motivo. Son duraderos en el tiempo, ayudan a conservar una buena función masticatoria, ayudan a mantener la fisonomía del rostro evitando el envejecimiento facial, uh-huh, y además nos ayudan sobre todo a volver a sonreír y a recuperar la confianza y la seguridad.
Y a comer decentemente. Correcto. A poder masticar.
Sobre todo, hay que saber masticar.
A poder volver a degustar de la buena mesa. Eso sería, aparte de todo esto, ¿no? Oye, ¿y en Dental Prix cuánto tiempo lleváis poniendo implantes?
Pues mucho tiempo, la clínica tiene mucho tiempo y los cirujanos tienen una experiencia de más de 20 años.
¿20 años?
Sí, sí.
O sea, que no empezasteis ayer, como que dice.
No, empezamos ayer. No.
Imaginemos, ¿no?, que llego ya con mi boca bastante destrozada, por decirlo de alguna manera, hecha un auténtico desastre. ¿Cuánto tiempo se tarda en rehabilitar una boca completa?
Una boca completa. Mira, nosotros estamos especializados en una técnica avanzada que nos permite reponer la totalidad de los dientes fijos en solo 24 horas, en un día.
¿Todos?
Todos. Tú te vas, entras hoy sin dientes y mañana te vas con dientes.
¿En serio?
En serio.
O sea, aclarémoslo, no hablamos de una pieza.
No, hablamos de una boca completa, las dos arcadas.
Pero, ¿esto cómo lo hacéis? Bueno, que ponen en plan box de Fórmula 1 que aparecen siete.
No, todo tiene su tiempo, se hace con tiempo. Pero bueno, es una técnica que lo que hacemos que en una tarde te hacemos la cirugía. Si hay que quitar piezas, quitamos las piezas. Si hay que limpiar infecciones. Entonces esa misma tarde, en la cirugía, colocamos después los implantes y tomamos unas medidas. Esas medidas van a un laboratorio, el paciente se va a casa y a la tarde siguiente vuelve y le colocamos la prótesis completa y en ese momento ya se va con los dientes fijos. Es una prótesis que además no se tiene que quitar.
Bueno, esto es fantástico porque ahorra tiempo al paciente y a vosotros, o sea, a todo el mundo, ¿no?
Es muy rápido y muy cómodo.
¿Cómo funciona? ¿Esta es la técnica de 24 horas?
Exacto.
Esta es la técnica de 24 horas. Uh-huh. Gran pregunta, ¿duele?
Para nada. Nosotros utilizamos la sedación consciente, que es una técnica que se utiliza para evitar la ansiedad de los pacientes. La sedación consciente lo que consigue es bloquear el dolor e inducir a un estado de relajación y bienestar en los pacientes que elimina la sensación de estrés, la ansiedad y el miedo.
Ajá.
Claro, tenemos muy en cuenta lo que hablabas antes, que atendemos a personas que sufren pánico al dentista por aprensión o porque hace años han tenido alguna experiencia traumática en la consulta de un dentista, sobre todo la gente de una generación.
Sí.
Los dentistas han cambiado mucho. Y bueno, lo tenemos muy en cuenta. Entonces, en nuestra clínica no sentirán nada de dolor. Eso está garantizado. La sedación consciente, además, es una técnica anestésica que se utiliza con mucha frecuencia y que es muy segura.
Pues ya sabéis, Dental Prix está en la calle Mallorca número 100 en Barcelona. En calle Mallorca número 100 en Barcelona y el teléfono es el 93-595-1919. 93-595-1919. Eso sí, en la web lo vais a encontrar absolutamente todo, ¿eh? Óscar Carreras, director de Dental Prix, muchas gracias.
A ti, y gracias por invitarnos.
Els darrers minuts d'aquest migdia, des de COPE Catalunya i Andorra, parlem de tecnologia, amb l'Eduard Porta, el nostre expert en comunicació i tecnologia mòbil. Edu, com estàs? Buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Muy bien.
Oye, ¿qué han hecho los de Sharp? Este récord de eficiencia del 32,65% en un panel solar flexible. Me parece poco un 32%, pero parece que es mucho.
Para un panel solar flexible lo es. Ten en cuenta que la compañía japonesa ha confirmado este importante paso adelante para un panel fotovoltaico flexible y ligero, ¿no? Se trata de una celda solar de triple unión. Ha logrado esta eficiencia del 32,65% y lo hace encima con unos paneles que el módulo es de 29,34 centímetros, o sea, nada. Y aparte que para un tamaño de pues un metro cuadrado, pesa alrededor de unos 56 gramos. Es muy poco.
¿Esto de que sea flexible qué significa? ¿Que te lo llevas por ahí? ¿Que lo enrollas y te lo llevas o cómo va?
Esto lo ideal es que este desarrollo permite poner en el mercado los módulos solares de esta alta eficiencia con un bajo coste y adaptarse a diferentes superficies curvas, como puede ser un coche, un avión, un barco.
Claro.
Y ahí está la revolución.
Ahí está la revolución, porque esto se aplicaría precisamente a esto que estás comentando, ¿no? Ya no solo a coches eléctricos, que se aplicaría precisamente, sino también a barcos o aviones.
Exactamente. O sea, tú lo podrías aplicar, por ejemplo, en un patinete y tal, pero en una ciudad hay muchos árboles, muchas veces no te da el sol directamente, pero en un coche, sobre todo cuando vas por carretera, barcos, aviones, donde pueden recuperar electricidad o reduciendo el consumo del propio vehículo. Eso es muy bueno.
Estamos hablando ya de presente, pero ¿hablamos de futuro ya? O sea, ¿todo al final acabará siendo solar o eólico?
Bueno, sí, yo creo que todo va hacia lo energético, yo creo que a lo solar, sí, yo creo que vamos a intentar coger lo máximo posible. Y la energía solar, sobre todo aquí en España, es ideal.
Hombre, aquí yo no acabo de entender cómo la industria, el I+D en cuestiones de desarrollo de energía solar no está como más avanzado. Es una cosa que cuesta un poco de entender.
Sí, sí, pienso como tú.
Que no haya una inversión pública importante delante de todo esto, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Apple, tu marca favorita, que veo que siempre... que ha anunciado un rediseño del MacBook Air con nuevo chip y demás.
Exacto, bueno, ayer fue la Worldwide Developers Conference de Apple,
¿sí?,
donde mostró el iOS 16, ¿no?, con muchas mejoras, sobre todo en la pantalla de inicio, el iPadOS 16, que cada vez se parece más al macOS.
El iOS 16, recordemos que es el sistema operativo, para los que no...
Exactamente, el sistema operativo que utiliza iPhone.
Lo que es Android, para el resto del planeta, pues eso.
Y el iPad 2 sería el que utiliza las tabletas, los iPad. Entonces, la personalización es uno de los grandes puntos, el punto fuerte que tiene este iOS 16, donde se puede personalizar el lock screen, que sería la pantalla de bloqueo, se pueden añadir nuevos widgets, mejoras en las notificaciones. Aparte de cosas de fuera, por dentro, podremos seleccionar textos en los vídeos. Eso lo tenemos ya en las fotos. Tú haces una foto y puedes seleccionar directamente el texto, pues en los vídeos también. Aparte de la edición de las fotos, podrás separar, por ejemplo, a la persona, al animal que quieras del fondo fácilmente. Y también tendremos, como podremos utilizar nuestro iPhone como una webcam.
Qué
eso es genial. Y también una de las mejores es de CarPlay, que se podrán adaptar a los nuevos vehículos, porque ahora los coches tienen pantallas enormes.
Edu Porta, como siempre, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Hasta luego. Doncs amb les notícies tecnològiques, doncs, tanquem. Arribem a les 2 de la tarda. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, www.cope.es, i ara continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.